Dimecres 9 de maig anem ja al temps dels portaveus, avui amb els regidors de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, Maria Marçal. Què tal, regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, començàvem parlant justament de banderes blaves, ara ho explicàvem a l'inici del programa, l'escoltàvem, regidora. Ahir coneixíem la notícia doncs, de que l'Ametlla de Mar revalida aquests distintius blaus, 5 per les seves platges, un pel Club Nàutic i 2 més per el Centre d'Interpretació de la Pesca i el camí de ronda GR92. Per tant, entenc contents de poder tornar a tindre tots aquests distintius blaus.
Bé, això sabeu que ens dona molta feina, això sempre ho hem dit, però bueno, també és cert que un distintiu blau pues, és un distintiu internacional que dona cert prestigi, cert qualitat a la nostra costa. És un distintiu que se coneix internacionalment, però bueno, això també comporta, i aquesta és la realitat, doncs una sèrie d'esforços econòmics importants, adequar les platges, i Bandera Blava doncs, bueno, és un organisme que sempre, cada any, ens demana alguna cosa més, no? A veure el que ens demana l'estany. Però nosaltres complim amb els requisits que, per lo menos, mínims, o màxims, potser serà, i bé, contents per aquesta nova, per aquestes noves distintius.
Veurem d'aquí un mes i mig més o menys ja on hi ha aquestes banderes,
sí,
al nostre municipi. Justament, ja que parlem de platges, el cert és que ja s'està treballant, ja s'està posant en,
sí,
marxa doncs, tot el programa, si es pot dir així, de neteja i de començar.
Bé,
doncs,
ara ja començarà el bon temps, ja tornarem a posar escales, pues la neteja de les platges Bandera Blava i totes les altres. Ja, també a l'hivern nosaltres netegem tot el que és el tema de papereres. Posarem en marxa les dutxes que les havíem tingut parades fins ara, i bueno, lo que com a novetat per aquest any, el que estem preparat és tot el que és la cartelleria, tots els vinils que conformen la cartelleria, doncs indica dels serveis que es donen a cada platja, perquè bueno, malauradament se fan vells, se molts ratllen, molts arranquen, molts tachen coses. Han fet una cosa nova i han fet uns cartells molt especials que ja els presentarem per a les platges doncs, Bandera Blava, amb més informació de la que hi ha habitualment.
Seria una de les novetats per aquesta temporada de platges. Hi ha alguna cosa més prevista a nivell doncs, de serveis? Quan aquestes platges de serveis, que justament són les que no totes tenen Bandera Blava, però sí que hi ha moltes.
Mira,
que són
justament,
te
comento una cosa que vam parlar ahir l'alcalde. Parlàvem doncs, bueno, del conveni que fem amb Creu Roja, que és important, no? Que són uns diners considerables, no? De tindre tots els socorristes o els socorristes aquàtics amb aquestes platges, i parlàvem, i jo li deia pues, que lamentava, no? que si poguéssim fer un esforç intentar tindre el Tebre vegada socorristes a la platja de l'Estany, no? Que és una platja molt concorreguda, una part que encara segueix sent port fins que la Generalitat traurà o no traurà el que és el port encara, per tant poden entrar barques a motor, ara per ara, encara que no poden ancorar, poden fondejar. Això suposa cert perill, entre cometes. Llavors, bueno, parlàvem d'això i parlàvem que ens podríem plantejar pues, bueno, mirar preus, fer pressupost de poder incloure també pues, un parell de socorristes en aquella platja que és una platja que va prou gent.
I que històricament ja tenien,
que teníem,
servei de
socorrisme.
I a més
ja encara està la caseta, vull dir que es pot aprofitar. Això és un... Ah, sí, una cosa, que mira, m'ho he deixat, ara que dies més servei. Aquest any anem a balisar tota la costa. L'any passat pues, bueno, vam fer un pressupost, vam balisar part de la costa, no tota, però ens vam tindre algunes queixes de banyistes i turistes que bueno, pues les embarcacions de motors a vegades fan una mica de parlar, les motos fan una mica de parlar i s'atansen, ni encara que per llei no es poden atansar a 100 metres de la costa, pues hi ha gent que és més agoserat, inclús fan atracaments allí, baixen a la platja, deixen la barca, hi ha gent. Llavors el que han fet és que han balisat, han pressupost a dir, balisarem tota la costa nostra.
Per tant,
ja
doncs,
és algo diferent.
Exacte.
Per a prevenir, doncs, bueno, possibles accidents. Si llavors passen, ja és qüestió d'avisar les autoritats doncs, competents per a que posin les sancions corresponents.
És un camí important en aquest sentit i també doncs, per prevenir, i protegir
els banyistes. Sí,
claro.
És perillós tot això, la mar, els motors i la gent, els submarinistes, vull dir que s'ha de vigilar molt. Hi ha alguna cosa més que sortirà, segurament alguna cosa
sí,
més que sortirà.
D'aquí a que sigui ja l'època més intensa de bany de platges, doncs veurem
sí.
com es prepara tot. També entenc que a les mateixes platges, tot i que hi ha aquest balisament exterior, també hi ha l'interior per facilitar doncs, sortides de
sí.
les empreses nàutiques amb els caiacs.
Sí,
i amb
va, sí aquests, són no? aquestes doncs, que hi ha aquests balisaments per als serveis de caiacs. Això també, això també és obligatori tindre-ho, eh? La bandera blava, mm-hmm. teu demana i això de ser, és imprescindible. Però jo me refereixo a la de fora, que potser és més perillosa, perquè allí se suposa que de la platja no sortiran barques amb motor, sinó que hi ha algun caiac, alguna barqueta així de goma. Però jo estic parlant de barques amb motors que venen des de fora o motos d'aquestes nàutiques que van una mica accelerades, que no facin massa parlar i no puguen passar la part d'on estan els banyistes.
Mm-hmm. Dit això, hem parlat de les banderes blaves, ara seguirem parlant de més qüestions a nivell de medi ambient, però el programa el volem començar una mica també, sempre fem, busquem la part econòmica, urbanística, aquells temes més densos, si es pot dir així, que hi ha sempre coses més agraïdes de parlar, no sé si dir-ho així, perquè en qüestions, per exemple, econòmiques, acabem la setmana, doncs, fent bé una lectura econòmica dels comptes, dels resultats de la cala de gestió de l'empresa municipal, coneguda per tots, que treballa en l'àmbit de l'urbanisme local i que tancava doncs, la seva explotació de l'any 2016, marcat doncs, per les auditories que des de l'Ajuntament es van dur a terme per bé fer una anàlisi, una radiografia del seu estat. Bé, des de Compromís per la Cala, senyor Espuny, com valoren este resultat de la cala gestió que coneixíem doncs, la passada setmana?
Home, és un resultat que s'intenta atansar molt a lo que és la realitat de la situació de la cala gestió. Pensem que s'havien fet uns números, estos números donaven un superàvit, exactament no me'n recordo, però molt important. Però després, quan vam fer el que va ser la primera auditoria per part de Fabra i Casas, se'n van donar compte de que s'havien fet unes valoracions d'uns actius que eren per damunt del mercat i llavors els mateixos gestors que ens estaven també controlant i regulant el que era el retorn de l'IVA, doncs se'n van donar compte i ens van demanar que per part de Fabra Casas fessin una auditoria de tots els actius que té la cala gestió per concretar el seu valor real o, si no el seu valor real, el més aproximat a la realitat. Llavors ja va haver un canvi de signe a la quantitat que sortia, deuen ser un signe positiu, no me'n recordo si eren 800 o 900 mil euros, a ser negatiu quasi en 600.000 euros, 500 i poc. I a partir d'aquí hem anat fent reajustos, perquè realment doncs, són reajustos, encara hi ha figures que encara no estan del tot, encara no sabem el que són, no l'equip de govern, no el ciutadà de a peu, sinó els mateixos gestors a vegades no saben la residència, si és un arrendament, si és un alquiler, si és un préstam, si no és un préstam, vull dir que tot això encara està bastant confós. Sembla ser que pel 18 ja ho tindrem bastant clar, també ho he de dir. Però bueno, ara es tractava d'aprovar els comptes del 2016, s'han aprovat, com he dit, amb una aproximació molt a prop de la realitat, sinó els reals, i ara ja estem treballant pel 17, el 17 també estan ja pràcticament tancats, i aquí sí que hi hauran també poques variacions, amb el sentit de que la cala gestió ja pràcticament no té activitat, l'única que gestiona és el pàrquing i poca cosa més. I després el que intentarem fer i mirem, ho estem mirant, és a nivell fiscal quines conseqüències tindria fer o aprovar la desaparició, que això és una d'aquestes coses que l'equip de govern, si no hi ha un cost molt elevat de transmissió patrimonial, voldríem fer, que és abolir el que és la cala gestió, fer-la desaparèixer, que passi a tota la comptabilitat municipal. També he de dir que aquesta és una d'aquestes coses que la mateixa interventora i tot el mateix... els mateixos treballadors de la casa que porten la comptabilitat ho estan demanant, no volen tindre tres comptabilitats com ara s'han tingut. Pensem que els comptes del 16 ja fa quasi 8 o 9 mesos que estan, o quasi un any que estan aprovats, el que són els de l'Ajuntament, però teníem el problema de la cala gestió. Això ja s'ha fet i ara podrem aprovar-los conjuntament, perquè quan s'aproven uns comptes, S'ha d'aprovar los de tot l'Ajuntament. No es pot aprovar los de l'Ajuntament i enviar-ho a Sindicatura de Comptes i després aprovar los de la Cala Gestió i enviar-ho. No, no. S'ha d'aprovar primer tot. L'Ajuntament, lo gros, ja estava tot tancat, mos feia falta la Cala Gestió, ara ho han fet i ara pues, s'enviaran als diferents organismes complint la normativa i a la mateixa pues, ja treballant per los comptes del 17, perquè esperem que el 18, si les notícies són bones, potser podrem tindre damunt de la taula la possibilitat de si les notícies són bones en el sentit de que no s'hagi de pagar pas molts impostos, de poder d'alguna manera fer desaparèixer la Cala Gestió, que prou mals de caps mos ha produït i prou pèrdues mos ha ocasionat a tots els caleros.
En aquesta línia de bueno, reestructurar l'administració, perquè al final és una tasca que és així, ja es va fer alguns passos amb el que són o el que era l'empresa de Fem la Cala, que es va integrar a la Cala Serveis Municipals, perquè al final era activitat esportiva i per tant doncs, és aquesta empresa que gestiona els antics patronats d'esports, de turisme i de mitjans de comunicació. I queda també la Cala Gestió, que és l'eina urbanística d'alguna forma. Aquesta és la que sí o sí passa per la seva voluntat de desaparèixer.
Exacte.
Per tant, pel que diu, podria ser que el 2019 ja no existís la Cala Gestió.
Podria ser. Si, com he dit, els gestors que ens porten ara tot el que és la gestió de la Cala Gestió, amb la redundància del nom, ens estan fent unes consultes a nivell d'Hisenda a veure si realment tots els actius, tot i que passa de la Cala Gestió a l'Ajuntament, però com que el titular és el mateix Ajuntament, vull dir, no hi ha un canvi de titularitat amb este canvi de propietat, llavors si és que ens poguéssim no tindre que pagar aquest impost de transmissió patrimonial. Si això és així, pues segurament podrem tindre damunt de la taula, això és una decisió que s'han de prendre, és una decisió bastant complicada i s'han d'analitzar tots els UGIs, tots els inputs. També s'ha d'aprendre doncs, també consultant a més grups i en aquest cas és una d'aquestes coses que quan se prengui la decisió ha d'estar molt meditada i tots hem de dir la nostra, però sembla ser que la intenció és i així ho vam dir, tots els grups que avui estem al govern i que ens donen apoio, que el que intentem és o intentarem és fer desaparèixer la Cala Gestió.
Dit això, ja hem parlat sobre la Cala Gestió, parlem de temes urbanístics, tot i que aquests sí ja directament administrats des de l'Ajuntament, i a l'espera doncs, de seguir avançant, fent passos a nivell del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal versió 2017, pendents doncs, que arribi l'aprovació de la transitòria, que ha de permetre ja sí edificar doncs, a les urbanitzacions històriques, fa uns mesos parlàvem de que bé, tres sectors, els complicats, si es poden dir així, doncs, tornaven a un ordenament, si es pot dir així, després d'aquella provisionalitat d'haver suspès doncs, les qualificacions i doncs, coneixíem la nova configuració que s'articulava a partir d'ara en els sectors de Port Olivet, d'Artilleria i de Bon Repòs. Preguntar-los doncs, com està aquest tema, perquè evidentment a partir d'aquí calia començar una negociació, calia començar doncs, nous escenaris amb cadascun d'aquests tres sectors, tot i que el que semblava que estava més avançat era el Bon Repòs, bé, per també les intencions dels propietaris de reobrir l'hotel i per tant això doncs, generava un nou escenari, però entenc que la dificultat majúscula deu estar doncs, en aquells sectors que són Port Olivet i Artilleria, que estan totalment qualificats de zones rústiques.
Sí, bueno, però això són tres temes. Urbanisme ja d'alguna manera quan sent la mella de mar, perquè pràcticament cada ple, ara ja estem aprovant una sèrie de mesures, els ja estem donant bastanta feina, no? Encara no mos han aprovat la transitòria i els hi hem enviat aquests tres sectors per a que diguin la seua. Però bueno, analitzant sector per sector, el que és Artilleria, sembla clar que d'alguna manera és clar que allí no es podrà construir res, que allò passarà a estar qualificat com a sòl de bosc de màxima protecció. Per tant, aquella zona l'equip de govern el que aconseguirà és que no es construeixi res allí, però almenys tindrem una part de la costa que la tindrem verge i que d'alguna manera este tram de la costa dona valor també a tots els actius que tenim al voltant, no? Vull dir, tot això revaloritza el que ja hi ha fet, però és necessari preservar per les pròximes generacions com a mínim aquests trams de costa que encara són verges. Després tenim el que és Bon Repòs és una d'aquestes coses pues, que te revol una mica les tripes, perquè si s'haguessin fet les coses pues, avui tindríem el Bon Repòs i no ens hagués costat res. Vam fer aquell famós conveni que moltes vegades l'han comentat aquí amb este programa, molt favorable a la, sense mirar les conseqüències, molt favorable al particular, a la família Pérez Vila. Bé, jo amb els ulls tancats l'hagués firmat si hagués sigut ells, però molt desfavorable per l'Ajuntament. Però com que les coses se van fer mal fetes perquè si no, no hagués hagut, com a conseqüència d'aquest conveni, no hagués hagut una sentència que va anul·lar el pla general, pues bueno, ara ens ha tocat rebobinar, però ara l'ocupació ja està feta. Vull dir, ara l'ocupació ja està feta i ara el que tenim que intentar és arribar amb la família amb un acord per a que se produeixi esta indemnització que més o menys ja té uns números, però que com a tota negociació, pues un se col·loca en un punt i l'altre se col·loca en un altre punt. Ja esperem, bastant separat, ja esperem poder arribar a un punt intermig sempre, sempre que se respectin tot el tema de valoracions dels terrenys, d'indemnització i tal. El que no farem serà agafar i donar una indemnització descabellada, com se va fer al seu moment, quan per tancar l'hotel 4 anys abans del que els propietaris tenien previstos, així estava redactat el conveni, se'ls van donar 590.000 euros, el qual suposava que a la família, bueno, que l'hotel tenia una rentabilitat neta, això vol dir després de pagar tots els gastos generals, personal i etc, tenia una rentabilitat neta a l'any de 147.000 euros. I jo a nivell particular fico com dubte que tingués estar, per la quantitat de gent que sabíem i que anava, que veiem que el moviment que hi havia en aquest hotel, ho fico molt en dubte. Fa 3 anys que estem demanant a la família o als abogats de la família que ens donin la documentació, perquè este tema el volem tancar, volem arxivar este pago que es va produir per part de l'Ajuntament de 590.000 euros, perquè no el volem tancar, però està incomplert, perquè no trobem precisament els justificants que es tenien que haver tingut damunt de la taula quan se va firmar este conveni en el que s'indemnitzava a la família, com he dit, en 147.000 euros anuals per deixar l'activitat abans del que ells tenien previst. Això és un tema que s'ha de tancar, que d'alguna manera s'ha d'aclarir, i el que no farà l'equip de govern és deixar una cosa mal tancada, mal justificada, i volem arribar hasta el final, hasta que realment se'ns justifiqui aquests 147.000 euros que diu que la família guanyava en l'hotel cada any. I després està el tema de Port Olivet. Port Olivet tenim és un tema bastant delicat, és un sector que té 66 hectàrees, és un sector que estava quasi urbanitzat, que estava en un 90% urbanitzat, que per les circumstàncies que siguin particulars, això sí, no per culpa de l'Ajuntament, se va paralitzar, se va degradar i ara, pues, bueno, ara després l'equip de govern va intentar allí ficar 750 vivendes, volíem multiplicar per 15 la densitat, allí anaven 60 cases i un petit hotel, però bueno, una petita estructura hotelera, però després els hi va, a través de Naturgés, en aquella famosa empresa que ens va portar el regidor d'urbanisme de turno, el senyor Joan Pere Gómez, en aquells anys, se'ls hi va anar, jo per mi que se'ls hi va anar una mica l'olla, se'ls va anar el cap, se'ls hi va anar, perquè van intentar plantejar en aquells moments un increment de densitat del 15%, amb unes inversions multimilionàries, amb unes transformacions de les vies que anirien a càrrec dels sectors. Això va passar a través del Pla General que, per supost, va ser anul·lat. Però en aquest cas concret, en el del Port Olivet, quan Urbanisme se va veure que allí se passava de 60 vivendes a 750 més les estructures hoteleres, va dir, aquí no es construeix res. I llavors l'equip de govern en aquells moments va ser hàbil i va dir, no, allí ara no construirem res perquè l'Ajuntament protegirà Port Olivet i el salvarem. Senyors, vostès van presentar a l'aprovació provisional, van presentar a Urbanisme per l'aprovació definitiva 750 vivendes. Ja ha sigut Urbanisme que els hi va dir aquí zero, aquí no es fa res, perquè si hagués sigut per la seva voluntat, aquí allò hagués sigut una macrourbanització amb una màxima densitat. Vostès pretenien ficar-se totes les medalles de salvem Port Olivet quan realment va ser tot el contrari. Però ara ens trobem, per la seva negligència o mal govern o mala decisió, ens trobem amb un problema afegit. En aquests moments, i això és una d'aquestes coses que després no hem de parlar un altre tema econòmic, que són d'aquestes coses que a vegades, o d'aquestes xifres que a vegades quan arriba hi ha dies que dius, ojalà m'hagués quedat a casa, perquè et baixen les notícies, i no són gaire bones. En aquells moments s'ha d'explicar que els ajuntaments, quan urbanitzaven un sector, tenien dret a un 10%. En aquells moments estic parlant del 2003, 2004, quan se va fer això. Llavors, aquestes urbanitzacions, com he dit, l'Ajuntament tenia el dret al 10% de les parcel·les, però estava obligat a pagar el 10%, també del cost d'urbanització. Llavors, al seu moment no es va pagar res, se va fer l'urbanització, no es va pagar res. Després se va intentar que hi hagués aquesta transformació i a 750 vivendes se va anul·lar, se va degradar, però sí que els propietaris, el que va fer la inversió, ha reclamat a l'Ajuntament aquest 10%. L'Ajuntament ha estat defensant-se jurídicament fins ara, ha presentat tota classe de justificació per no tindre que pagar aquest 10%, perquè entén de que el que da anul·lada la urbanització ja no es pot fer res, aquest 10% l'Ajuntament no el pot disfrutar, i per tant, si no tens el 10%, tampoc tens per què pagar els costos, perquè no va ser culpa de l'Ajuntament que aquesta urbanització no s'acabés. El jutge no ho entès així i d'alguna manera ha hagut una sentència que ens obligarà a pagar al seu moment, el que passa que la quantitat encara no està definida, però ens obligarà a pagar al seu moment el 10% del cost de l'urbanització, que està qualificat sobre uns 550.000 euros, més els interessos de no sé quants anys que s'hagués tingut que pagar, no sé si eren del 2004 o 2005, que no es va pagar, i més els interessos de llavors. Este és un pinyó que ens va, o un cigró que ens ha sortit a la sabata, però que d'alguna manera intentarem fer front. I aquí estem, i ara estem pues, d'alguna manera esperant el que dirà Urbanisme, perquè també pues, ja es va comentar i s'ha comentat que la nostra intenció és preservar-ho tot, però davant d'aquestes obligacions econòmiques i donada la situació de l'Ajuntament, perquè si fossin 500.000 euros, doncs mira, ho podríem fer front, però això sumat als 20 i pico milions d'euros que devem, doncs la veritat és que és, ho fa molt, molt difícil d'enfrontar. Bé, estem esperant a veure amb el que diu urbanisme per veure si podem arribar a un punt mig on pràcticament, i això ho hem comentat diverses vegades, se salvaria el 90% i quedaria com a verd públic el 90% de l'urbanització, i a veure si urbanisme, això tot depèn d'urbanisme, pues, acceptés algun tipus d'actuació mai residencial, però això ara jo diria que és fer volar coloms, vull dir, encara no se sap res, encara no tenim res concret, encara no hi ha res en bastat, però les intencions anirien per aquí, perquè d'alguna manera ara sí que l'Ajuntament podria tindre també dret amb este 10% de lo poc que se pugui fer, i este 10% esta vegada sí que la llei ara ja no obliga als ajuntaments a pagar la part proporcional dels costos d'urbanització, i d'alguna manera ens podria ajudar a financiar aquesta deuta que ens ha sorgit via sentència. Esta és una. L'altra és que també ens va sortir que el que havíem defensat, al seu moment no es va defensar ben bé, van presentar una incidència, van presentar que era injust de que l'Ajuntament pagués o hagués de pagar el castell de Sant Jordi, perquè els senyors van fer un famós conveni, i aquí també ens agradaria que algun dia Joan Pere ens digués la veritat, van fer un famós conveni amb els propietaris del castell, en el que reconeixien de que si ells els hi donaven el castell, pues ells a canvi pues donarien una sèrie de techo edificable a Calafat. Part d'este techo edificable, urbanisme, per la seva importància a nivell d'impacte a l'urbanització, l'ha denegat, ha dit que no es pot fer perquè moltes construccions estaven a la vora de la mar, i va dir no carreguessin més la costa, però sí que va ficar un valor a lo que és el castell i les 4 hectàrees de terreny que hi ha al voltant. I aquí és on ara el jutge, una altra vegada, ha cregut que l'Ajuntament, tot i les proves que li van presentar, perquè se li va presentar tot el que és la documentació de l'escola taller, se'ls va comptar factura per factura de lo que s'havia gastat l'Ajuntament en aquell moment, als anys 88, 87, 86, sí, crec que era 86, a partir del 86, se va sumar tot, se va presentar, però el jutge no ha cregut que era prou justificació i ens ha condemnat a pagar també 771.000 euros a l'Ajuntament, a Promocions Calafat, propietària del castell. Clar, això són quantitats importantíssimes per a una economia com la de l'Ajuntament. També he de dir que hi ha una bona voluntat per part de Promocions Calafat per arribar a un acord, i que d'alguna manera aquesta indemnització que es pugui materialitzar, potser no entregant diners directament, però bueno, s'ha de pagar. O sigui, hi ha una sentència que diu que s'han de pagar d'una manera o altra, s'han de pagar 771.000 euros, i aquestes dues sentències ja no són recurribles. Vull dir que aquí hem arribat al final del carrer. I llavors, doncs, bueno, des de que vam estar parlant l'última vegada fins ara, podem dir, sempre ho havíem dit, que hi havia moltes sentències pendents, que això ens podria fer variar la deuta d'aquest ajuntament, doncs ara ja podem dir que hi ha aquestes dues noves sentències que incrementen les obligacions de l'Ajuntament amb 1,5 milions, perquè al final els interessos seran 1,5 milions, i que d'alguna manera doncs, els pròxims mesos, els pròxims anys, ens haurem de fer front. I així estan els tres famosos sectors, gràcies a aquesta famosa i fabulosa gestió que es va fer per part de l'equip de govern anterior.
Esta sentència del Castell de Sant Jordi, vostès ja la van quantificar quan van fer doncs, la presentació pública de les conclusions de la primera auditoria que van fer a l'Ajuntament, a la sala de la societat, ja van posar aquests més de 700.000 euros en els quals doncs, l'Ajuntament hauria de fer front. I tot i que han intentat lluitar en aquest sentit per evitar-ho, doncs és cert que al final doncs s'hauran de pagar bé en metàl·lic o bé d'una altra manera, però s'hauran d'acabar pagant.
D'una manera o altra s'hauran de pagar.
I justament, bé, també fica ben els milions de Qualia. S'ha avançat en algun sentit en aquest tema?
Sí, sí. Anem, com ho diuen a l'escola, progressa...
Adequadament.
Progressa adequadament. Pues això, progressa adequadament. Ja hem donat tots els tràmits d'audiència a l'empresa, va presentar les seues al·legacions, per part de secretaria se'ls va contestar, i llavors tot aquest paquet d'informació i d'historial del 2004-2005, però el gruix és a partir del 2009, la malesa es va fer a partir del 2009, global, ha estat ja enviat i reenviat al Consell Consultiu de la Generalitat, que esperem pues, que en un mes, dos mesos, ens pugui donar el vistiplau per a poder, d'alguna manera, començar o fer una revalorització, anul·lar el contracte del 2009 i fer un nou compte d'explotació i llavors determinar exactament quina deute o no té l'Ajuntament en base de la companyia. Jo estic pensant que més aviat no tindrem cap deute i és possible que l'empresa ens hagi d'indemnitzar, bueno, no indemnitzar, sinó compensar amb uns diners que poden ser importants. El que passa és que, clar, això portarà un recàlcul també de tots els IBES, portarà un càlcul important, complicat, però el camí està marcat. I això també ens ajudarà molt pels propers anys, perquè d'alguna manera el fet, tal com vaig explicar l'altra vegada, el fet de que a part de lo que paga la gent, l'Ajuntament té que ficar 300 o 400 mil euros damunt del pressupost, o sigui, del pressupost seu per a pagar, o hauria de ficar per a pagar a l'empresa, aquests 200-300 mil euros desapareixeran, no caldrà ficar-los perquè en la tarifa que se'ls hi aplicarà, si el Consell Consultiu de la Generalitat té a bé donar-nos la raó, ens estuviarem aquests 300 o 400 mil euros que bon serà per anar pagant altres coses. I aquí n'he ficat dos d'importantíssimes de quasi un milió i mig. No? Per tant, com ha dit la Mari, progressa adequadament.
Veurem doncs, com avança aquesta qüestió sobre el tema de l'aigua. Veurem resultats en els pròxims mesos. Escolteu, si us sembla, deixem de banda ja el tema econòmic, urbanístic, i parlem de qüestions més socials del nostre municipi. Darrera setmana de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, hi ha una mica més de perspectiva de la Diada del Parc del Bon Repòs, el tret de benvinguda doncs, a aquest... aquestes tres setmanes gastronòmiques de Tonyina Roja. I a més, tot i que el temps va ser, no sé si bo o dolent, perquè les xifres de degustacions servides, almenys al Parc del Bon Repòs, amb més de 7.000 degustacions, 7.400 degustacions, i això suposa 2.000 més que en l'edició anterior, avalen de que és una diada que la gent té ganes de visitar l'Ametlla de Mar, no?
Sí. Bueno, contents, evidentment. La gent només veu la part final, no?, que s'ha pogut servir això, però això comporta molta feina, gent preparar, llogar gent, posar carpes, brigades, anar a córrer cuita de poder tindre la pista aquella que està encara per acabar, però per poder-la utilitzar. Però, com tu has dit, a pesar del mal temps, doncs, la gent va respondre i va sortir. La gent plovent, estava allà, va allà per aigües fent cua per tastar la tonyina en Romesco, per agafar-se la tonyina, això plogar de menjar-se la tonyina. Aquest any van posar inclús més sombrerilles i això també va anar bé. El lloc pensem que és l'ideal, és l'ideal. Sí que diràs que el porc quedava com a més entre peix i porc, semblava més normal, però allà dalt és que és el lloc idoni, idoni perquè hi ha arbres, hi ha gespa, hi ha bancs, hi ha carpes, hi ha espai, i bueno, jo penso que aquest any ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé, a part que bueno, se van donar els premis també del Tunatur i tot això allà dalt, i se va acabar de completar una mica la festa. I bueno, ja tu mateix has dit, s'ha augmentat les degustacions i tot això adjuntat també doncs, bueno, en totes les tapes que es fan als bars i tots els menús que es fan als restaurants. Llavors, bueno, se veia molta gent, en aquell cap de setmana se veia molta gent al poble i això està, jo quasi que diria que consolidat.
Jo diria que per les notícies que hem anat tenint, els establiments turístics del poble van dir que en aquell cap de setmana va ser igual o més important que el... que Setmana Santa, vull sí, dir més, que més. Ja és important el fet de poder tindre dues setmanes santes, això ajuda a passar la primavera i l'hivern, i doblar l'hivern, no? Perquè pels negocis del nostre poble l'hivern a vegades es fa molt llarg, hi ve poca gent, i llavors començar d'esta manera i tindre aquestes glopades d'aire per poder començar a respirar bé, doncs s'agraeixen. Jo penso doncs, que ara tornarem a tindre el que se'n diu la Pasqueta de Barcelona, que també és un cap de fi de setmana llarg, que tornarem a tindre gent, i si se va aixecar en el temps, doncs, suposo que anirà venint gent els caps de setmana.
I
llavors, doncs, bueno, ara les previsions, ja dit així, les previsions són... sempre sabem que ha de vindre un llevant, pots tindre les platges molt arreglades i tal, però ara ha de vindre. L'escalero sabem que abans de Sant Pere ha de passar alguna cosa. Llavors anem d'alguna manera administrant els recursos. Ara, l'ideal seria que a partir del juny ja començarem ja a treballar en sèrio a les platges, el qual no vol dir que les platges les tres platges de la Cala pues, ja no comencéssim a fer alguna cosa la setmana que ve i si podem esta setmana, però i així en general i totes les platges, pues, serà a primers de juny que ens hi ficarem en sèrio, tota la brigada, traure totes les algues, pràcticament des de l'Estany Podrit fins a la platja del Codol, bueno, fins a Calafató, no? I després ja, si no hi ha cap desgavell i no passa res, no? Vull dir, a partir del 15 de juny ja es començarà el que és la rutina de la neteja diària de les platges de la temporada fins al 15 de setembre, com vam fer l'any passat. Vull dir, ara ja ens hi fiquem. El que passa que a vegades té dol deixar les coses perfectes i les coses molt netes, perquè saps que te'n vindrà una, segur que te'n vindrà una. A la millor no, però hi ha un 80 o un 90% de probabilitats que ara deixar una platja perfecta, netejada i tal, saps que en 24 hores té bé un temporal com ens va vindre ara. Vull dir, si la gent que ha anat per les platges ha pogut observar que pràcticament totes les platges del poble durant tot l'hivern han estat netes. Sí. El que hi havia una mica era pixavaques, era l'única que hi havia alguna cosa. Però bàsicament les demés, tu anaves, i nosaltres pues, ho anem controlant, perquè pues, un cop a la setmana vas a pegar un vistazo com estan els basureros, vas limpiant, vas manant que se retirin i que es controlin els divendres o els dilluns o les basureros que hi ha als diferents aparcaments i platges. I veies la platja neta, Bueno, pues dues setmanes o una setmana, sí, va ser dues setmanes abans de Setmana Santa, badabum, ve la llevantada, i que per baix segur que va haver molta correntia, i llavors s'ha omplit totes les platges, com he dit, des de l'Estany Podrit fins a pixavaques. Inclús l'alguer, que feia anys que jo no em veia d'algues, allí no se'n veien, perquè quedava net, pues, bueno, la caleta de Pepo, que sempre tenien problemes a l'hivern, que se'n ficava un metro, i la gent pues, en raó se queixava, feia, escolteu, llimpieu una mica, que això pues, comença que feia olor, no?, quan caminaven i tal. Aquest any, pràcticament, ha estat tot l'hiverneta.
La mar és canviant. Sí,
I en una setmana, bueno, se va omplir tot d'alga. Bé, començarem a preparar-ho. Mira, hi ha una platja que l'altre dia em vaig quedar sorpresa perquè era una d'aquestes platges que feies, mare de Déu, les muntanyes d'alga que es muntaven a la platja de davant de l'hotel, a de Bon Capó, està neta. Estany, pràcticament, està
va
neta.
La mar canvia.
Han canviat, sí, sí. I ja està pràcticament neta. Però, bueno, com he dit, ja mos hi fiquem i començarem ja a preparar les platges, a poc a poc, com ha dit la Mari, doncs, començant per les... Bueno, de fet, pràcticament hi han hagut poques incidències a les dutxes, doncs mantindrem les escales, i si hi ha alguna escala, ara estem ficant una barana a la baixada de Calavidre, bueno, estem refent l'altra part de la baixada de Calavidre, bueno, doncs, i després també, doncs, quan vindrà Costes, que també ens toca, quan vindrà Costes, doncs, també demanarem l'aportació que es fa sempre en determinades platges. Aquest any, doncs, hi ha platges que també els hi toca, començant per la Caleta de Pepo, acabant per Pixavaques, i després, bueno, també hi ha l'Alguer, veiem si també en podem ficar, perquè també tot el que és la banda de Garbí ha quedat molt prima, el que és la platja, i veiem si tenim sort i al traure-la normalment se trau aquesta arena, se trau de les platges de l'Hospitalet,
sí,
perquè allí,
tal
com està el port, però sabeu que genera unes corrents que fa que s'aporti molta arena a l'entrada del port i a les platges adjacents. Llavors, d'allí la retiren i molt escampen. Potser després les correnties al final del...
Bueno, la mar és sàvia, és que la mar fa i desfà.
Ho torna a ficar, no? Però en principi sembla ser que... si no passa res, tornarem a regenerar aquestes platges.
Jo, si em permets, que parlant una mica d'altra vegada de temes mediambientals, que sí, sempre parlem de la costa, que és molt important per naltros, però voldria recordar, que em sembla que ja ho vam dir una altra vegada, de que aquest any hem començat a fer alguna actuació a nivell interior. Han posat unes valles de protecció en alguns camins rurals per evitar, doncs, que motos i altres vehicles motoritzats, com podria ser quacs, puguen malmetre tots aquests camins, no? Tots aquests camins d'arrieros que diem abans. Poden passar excursionistes, poden passar bicicletes, però una mica ha sigut, han posat cartelleria dient que aquests vehicles motoritzats no passessin, una mica per protegir tot el medi, perquè són zones protegides. La intenció nostra és revisar tots aquests camins. Tenim una col·laboració important d'un xic del Perelló, que és un geògraf que fa treballs al respecte, i fa no res ni una setmana també hem tingut algun contacte amb una empresa de Barcelona que també es dedica a fer una mica tríptics i apps per a que de tipus mediambiental, però també turística, no? I, bueno, mos va presentar un projecte, nosaltres li vam dir el que mos interessaria, i mos interessaria molt, pues, poder tindre una mica de, a través dels mòbils o a través de paper, ara ja que sigui quasi tot a través de mòbil, informació, pues, d'on hi ha senderes, d'on hi ha rutes interiors, pues, ensenyar a la gent on hi ha la colònia d'Àguila Cua Barrada i altres històries. I és una app realment interessant perquè t'ensenya la ruta, te fa tot, pots veure via satèl·lit, te fa parades on pots deixar el cotxe o on no pots deixar el cotxe, coses d'interès, jo que sé, com podria ser on hi ha una caseta de pedra seca, on hi ha una zona de garrofers i per a què servís el garrofer, i coses així curioses, no? És una empresa que es dedica a fer aquest tipus d'itineraris, de tot el que tu li puguis demanar. Nosaltres vam dir que la costa ja la tenim prou coneguda, trobo que ja està prou publicitada, no?, el tema dels llarres i tota la informació que tenim, i ens interessava molt, pues, cuidar i també fomentar totes les rutes interiors. Ja estem estudiant una mica tot això, no?, la conservació i també una mica, bueno, rutes alternatives a la platja, doncs.
El que és la part de la muntanya del poble, bueno, del poble que és Tivissa, Hospitalet, Perelló, és una zona desconeguda, molt desconeguda, i quan la gent de fora la coneix, els agrada molt, perquè és una muntanya que diu que igual pots anar caminant com pots anar a aquesta gent que els hi agrada córrer, també perquè no són grans pujades, no són grans muntanyes, no són grans no són rutes que tenen molta dificultat, sinó que per la gent normal ho poden fer perfectament. I quan alguna vegada s'ha fet alguna ruta o s'ha fet alguna caminada per allí dins, per aquí dins, en col·laboració amb algun centre d'excursionisme, quan les veuen els agraden i queden encantats, fan re Déu, i això no ho teniu més treballat de cara a una possible per un
sí,
valor
promoció,
més
una
sí, un valor més per sí. Dir, escolta, a part de la platja, si vols pots anar a caminar per l'interior, perquè hi ha realment senderes i hi ha llocs que són macos. El fet d'arribar a la Mamella Alta, hi ha una bona ruta, la Roca del Migdia, el Castellet, totes aquestes rutes que hi han rutes després que comencen, potser el terme, però que s'endinsen a dins dels termes veïns de Tivissa i l'Hospitalet, són rutes guapes, a la Font de Llíria,
sí, sí.
Són zones que realment són maques
sí, són, i no
estan...
Sí, són temes que
no
nosaltres volíem fer, i mira, per casualitat se mos presenta una empresa dedicada en això. Pensem que té uns treballs molt interessants, i a més treballa amb biòlegs i altra gent, no? I en excursionistes i així, i bueno, vam dir, doncs presentem-nos una proposta, a veure potser podem organitzar algun tipus d'itineraris diferents, no? A lo que és la línia de la costa.
Hem d'anar acabant. Sobre temes mediambientals, justament ens explicaven ara fa un mes, aquí al mateix espai del Portaveus del Sempre amb tu, que volien treballar en un nou aspecte en la recollida selectiva respecte al compostatge, parlant sobretot doncs, d'orgànica i de verds. Justament, bueno, no sé si aquest dimecres encara continua actiu o quasi actiu, l'incendi que va afectar l'abocador municipal, tota la planta de verds de la nostra deixalleria municipal, i clar, ara no sé com van poder encarar aquest projecte, tot i que evidentment de verds segurament entraran
no,
més.
No, els verds estan, perquè, si mires a l'altre costat,
ja estan,
vull dir, ja n'hi ha. L'endemà, és a dir, allò està cremat, evidentment, però la gent ja va poder abocar, l'endemà ja abocaven i a l'altra part doncs, de camí, per entendre-mos, allí ja hi ha restes vegetals, perquè el nostre poble... Això sí que en tenim molt, no? Això és un problema que no sé si el podrem solucionar mai en la vida, però i això ja està al costat. Ja vam explicar a l'últim parlem de que nosaltres seguim triturant, evidentment portem camió, i sort que havíem tret abans de l'incendi, havíem tret bastantes tonelades i bastants de camions cap a la deixalleria, cap a Camarles, no? Cap a la boca de Camarles. Sort, perquè l'incendi hauria sigut més gran. Nosaltres ja trituràvem, i la intenció que ja vam explicar l'altra vegada és que, bueno, a part de que no podem donar abast de totes les tonelades que es generen de residus verds al nostre terme, és que, bueno, ens estem plantejant ja, com que tenim zones que ho podem destinar, a fer compostatge, triturar i fer compostatge en altres, no?
Veurem doncs com avança també aquest projecte.
Sí, sí, sí. Això s'està... De fet, ja fa temps que, com vaig dir, ja ho havíem parlat, l'equip de govern ja se ho havia parlat, ja se ho havia plantejat, perquè doncs, estàvem d'alguna manera molt mal servits en l'aspecte de que quan teníem els restos vegetals, fins que no ens donaven autorització per entrar-ho als diferents centres de recollida, doncs, passaven mesos i
sí,
ens feien...
Es acumula.
Es feien vestigiar una mica, no? Llavors, això intentem solucionar-ho. El que sí que tenim clar és que l'acumulació que es va produir o que hi havia, i que és una acumulació que sempre ha estat, perquè sempre ha estat, diguen el que diguen, sempre ha estat. Alguns ara sortiran de que això sigués que no hagués tingut que passar, però bueno, això sempre ha estat. No sabem per què es va produir, no sabem els motius. Els bombers ens van fer una sèrie d'afirmacions que, per respecte a les possibles investigacions que se'n puguin derivar dels informes que puguin fer els bombers, doncs no ho direm, o jo no ho diré públicament, però bueno, sembla ser que no va ser una cosa espontània. ni provocada per cap vidre ni per cap element, perquè una de... raro, perquè una de les coses que hem fet, i a més vull dir en tots els anys que hi ha hagut i que hi ha hagut els restos vegetals allí, no ha passat una altra vegada, però allí sí que es va saber la causa, eh? Vull dir, allí sí que es va, se sabia per què havia passat. Aquí no, no se sap perquè quan tan pront arriba els contenedors amb els restos vegetals, el primer que fa, allí hi ha una brigada de dues persones i a vegades tres, el primer que fan és traure tota la brossa, traure tots els mobles, traure tots els restos que no són verds estrictament, vidres, plàstics, tot això se trau, se neteja, perquè és que a més les empreses que ens recullen el triturat no en volen de plàstic perquè després no poden vendre els subproductes que trauen. Per tant, això està ben net. Se va produir pues, bueno, les investigacions i els informes dels bombers quan siguin oficials pues, ja els explicarem i si com a conseqüència d'estos informes que puguin fer els bombers s'obri alguna línia d'investigació pues, bueno, és que s'haurà de saber aquí pues, jo penso que l'Ajuntament i el poble en general ha de saber perquè s'ha produït això si és que se pot averiguar.
No, jo només voldria fer un apunt, no, a lo que acaba de dir l'Antonio, que jo considero que és important. Ell diu, quan arriba els residus verds a l'abocador, hi ha persones que classifiquen i trauen tota la brossa. Què vol dir això? Que la gent, és a dir, ara el que vull fer seria una crida a la ciutadania, i jo entenc que no tenim aquesta consciència mediambiental com els altres països del nord, que jo sempre ho diré sempre. Una crida a la ciutadania de que si hi ha contenedors de verd, allí va el verd. I allí no pot anar la brossa, no pot anar els mobles, no pot anar altres coses. Vull dir, s'ha de classificar i la gent allí llança de tot. Llavors, claro, necessites gent que faci la retria i això pues, bueno, costa temps i diners. Però si hi hagués verd sol, seria més fàcil, a més. Però a part, clar, hem de classificar i ja després hi ha tot el tema de traure-ho d'allí perquè, com he dit abans, amb este poble, pues, bueno, en totes les urbanitzacions que hi ha, se genera molt. I ara imagineu-vos tot el que és la primavera, tot el que s'ha fet.
Sí,
però
no,
sempre n'hi ha.
No, crec que són 2.500
sí,
tonelades
sí.
que se generen amb este...
De 2.000 i pico, 3.000, sí.
Llavors això, pues, bueno, muntarem ara, per poc que poguéssim, muntarem un sistema per a que no se produeixi aquesta acumulació tan brutal que s'ha produït fins ara. Este era un tema que ens diuen que sí, que això ho arreglàvem, que sí, que això ho arreglàvem, que ja... Inclús havíem trobat una empresa que va començar a traure el producte, que a l'Ajuntament no li costava res, de cop i volta va deixar de vindre, no sabem per què, i llavors pues, bueno, les altres empreses pues, tot i que ja ho teníem triturat, tot i que ens havien dit que ens ho deixaven entrar, ens pues, van fer vestigiar una mica, perdona l'expressió, pues, no ens van deixar entrar al seu moment, perquè això ho hem de dir clar, vull dir, l'Ajuntament ha fet la feina, però al seu moment, quan se va tindre triturat, crec recordar que era el novembre de l'any passat, ens pues, van dir que no ens ho deixaven entrar, i llavors pues, bueno, pràcticament ho vam tindre fins ara que vam poder entrar, que ja teníem, com he dit, un 60% de resto col·locat.
És un problema, és que a nivell comarcal és problema, sí, tot és això. És una cosa que no a nivell comarcal
això
no sé...
és un d'estos temes que...
No se soluciona.
Exacte, que no l'administració sí que reclama molt això no podeu fer això no podeu fer això, heu de fer això o altre, heu de fer això o altre, però una solució concreta de dir, escolteu, un punt de recollida aquí, entreu-ho tot, portes obertes, aquesta empresa no es pot dir que no a l'hora de portar els residus, perquè està obligada a acceptar tot el que vosaltres porteu. Això l'administració no mos ho dona.
No.
Ara això sí, no podeu cremar, no podeu fer això, no podeu fer l'altre, això sí que us fan, però donar-te una sortida...
Sí.
Però bueno, de totes maneres mos hi ficarem i intentarem trobar una solució d'aquí l'estiu i que no hi hagi aquestes acumulacions que hi havia fins ara.
Així ho hem de deixar aquí. El temps del portaveus el sempre amb tu, amb Antonio Espuny, Maria Marçal, regidors del grup municipal de Compromís per la Cala. Regidors, gràcies.
Gràcies.
Ens retrobem el pròxim mes de juny. Moltes gràcies.
Gràcies.
Pues, bon dia.
Bon dia.